President Quim Torra, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com està?
Bé, la casa dels canonges, que la el casa... conec una mica, diguem.
Fes-me una mica de guia, és la meva primera vegada que hi entro.
Sí.
Expliqui'm a quina sala som ara. És un despatx, no, això?
Sí, ara som a la sala que és coneguda com la sala del despatx Macià, entre altres coses perquè hi ha el retrat del president per Ramon Casas, és un Macià jove encara, no és el Macià que després coneixerem com l'avi, però se suposa que quan les cases del Canonges diguem s'inauguren, i s'inauguren perquè tenim president a Catalunya, quan el president Macià esdevé president de la Generalitat, li arreglen totes aquestes cases perquè pugui tenir una residència oficial el president de Catalunya. I Macià instal·la el seu despatx en aquesta habitació, que no és exactament com ara, però que sí que conserva aquesta taula, que és la taula que se suposa que també va utilitzar el president Companys, i és coneguda a la casa com la taula del president Companys.
Impressiona dormir a la mateixa habitació que ho va fer Macià, que ho va fer Companys...
I Tarradellas, i algun president que molt puntualment també s'hi ha quedat, perquè des de Tarradellas ningú no ha utilitzat la casa Canonges com a residència habitual. La veritat és que sí, jo a vegades pensava que donava per escriure fins i tot el conte dels presidents que et venen a veure mentre estaves dormint, no? Ja et ve el president Macià i t'explica alguna cosa, ve el president Companys. Impressiona molt el pes de la història, jo sempre ho dic, tant el Palau de la Generalitat com la Casa de Canonges comporten un pes que jo sempre he tingut molt present, que per mi sempre durant la presidència vaig intentar complir, que era no defraudar mai a la gent.
Crec que Macià va morir aquí, a la Casa dels Canonges, no?
Sí, i es conserva un... Se suposa que el llit on va morir, en una de les habitacions. Sí, sí, Macià mor aquí, davant, bueno, el dia de Nadal, de l'any 33, i que comporta pel país un dol molt, molt i molt gran. I encara enguany és tradició que el dia de Nadal el president de la Generalitat vagi a la tomba del president Macià, doncs... a retre-li homenatge.
Veig que en aquest despatx hi ha un quadre que posa Volem l'Estatut. No sé si era gaire inspirador per vostè quan li tocava dirigir el país. Des
d'aquí. Bé, era inspirador per superar-ho, diguem. Perquè aquest quadre, diguem que com que moltes coses les hem hagut d'anar superant, però les hem anat mantinguent, aquest quadre a mi em recordava justament d'on veníem, no? Però de cap de les maneres la fita que ens hem marcat.
Sí. Recordo un dels moments més crítics de la pandèmia, perquè sí. De seguida hi anirem, vostè va passar el Covid, al principi també de la pandèmia, i va haver d'estar presidint el país des d'aquí, no? Uh-huh. Expliqui'm més interioritats d'aquesta residència oficial del president.
Sí. Bé, en aquesta planta en la que estem hi ha una sèrie de despatxos i un petit menjador de diari. Despatxos que són molt útils per reunir-te. Jo acostumava també doncs, esmorzar, dinar aquí a Canonges i així avançaves ja a feina. I al primer dels despatxos, durant el confinament, a mi m'havien instal·lat des de comunicació doncs, un hotpoint, que penso que es diu així en termes tècnics, que jo per poder entrar en directe o per connectar-me per TV3, doncs havia de fer totes unes coses que mai de la vida havia pensat que seria capaç.
És a dir, totes aquelles connexions amb les últimes hores, amb les mesures, amb quin moment estava el país.
Exacte.
Quan doncs vostè estava confinat i malalt.
Era jo que havia d'anar en aquella sala, agafar uns cables, connectar-los, microfonar-me, agafar el mòbil, trucar a TV3, et sortia algun company de TV3, que eren les millors escenes molt divertides. Ei, hola, sóc el president. Ah, hola, president, què tal? Sí, falten 5 minuts, esperis. Bé, tot això ho feies tu i més o menys va anar acabant sortint força bé, crec. Mm.
Vostè es va infectar a l'inici de la pandèmia, mitjans mes de març.
Just a l'inici, sí.
Es va haver de tancar aquí, a la Casa dels Canonges.
Correcte.
Totalment aïllat de qualsevol persona, menys Gaietà Enric.
Exacte.
Qui és Gaietà Enric?
Gaietà Enric és una persona molt important. Una prèvia. Sobretot, jo vaig optar per la Casa dels Canonges perquè bueno, la meva dona és d'especial risc, no volia que passés res a casa i tal, i a més perquè jo volia mantenir aquesta connexió amb la ciutadania i això m'ho permetia fer-ho a la Casa dels Canonges. No? Però sí, jo estava aquí sol, no només aquí, en tot el Palau de la Generalitat. Només venia la consellera Budó i 4 persones més a fer les connexions també en les que informaven les rodes de premsa diàries. Però en tota la resta del dia no hi havia ningú, excepte també 2 o 3 Mossos al cos de guàrdia. No? tot aquest palau i les cases dels canonges per mi i per en Gaietà. En Gaietà és la persona encarregada de portar el funcionament de la casa dels canonges i va tenir l'amabilitat extraordinària doncs, d'ajudar-me durant aquells dies a preparar-me una mica els dinars, a estar aquí per si algú trucava i per tant li agraeixo moltíssim. No ens veiem, però en el sentit de que jo quan anava a dinar, ell em deixava el dinar, jo dinava, jo sopava, i ell després ho retirava, i quan algú havia de fer unes fotos, bueno, es mantenia gairebé quilòmetres de distància per fer-me la foto, perquè eren uns temps, penso que com tothom, no sabíem què estava passant, que aquell virus era absolutament desconegut, i tots preníem unes precaucions, penso, molt importants.
Es va sentir sol?
Jo em vaig sentir sol des de molts punts de vista, físicament, sens dubte, perquè estava sol. Però també hi ha una solitud encara més profunda, no? De pensar que tu ets el president de Catalunya, ets el màxim responsable en aquests moments, s'estan morint centenars de persones cada dia, és un virus que desconeixes, veus com el teu personal sanitari s'ha d'afrontar aquest virus amb unes condicions rudimentàries i molt sovint doncs patètiques, jo dic així, i jo em vaig fer un fart de patir per tothom, vull dir, em feia un fart de patir per la gent que estava als hospitals, per les famílies que tenien la gent als hospitals i no s'hi podia comunicar. Jo pensava, ostres, la persona sanitària s'ha d'enfrontar un altre dia, doncs, i no té les bates, i no té les mascaretes, i no té els equips de protecció. Jo un dia em vaig passar tot un dia amb el doctor Argimon buscant bates per tot el món. Jo recordo una escena, que és que teníem compromès ja un avió ple de material, però va venir un estat, no vull dir el nom, va posar 1 milió d'euros més a sobre la taula i se'l va endur ell. O sigui, era això, aconseguir el material.
No subhasta, no?
Era brutal. I clar, nosaltres érem la Generalitat de Catalunya versus estats com els Estats Units o tothom comprant material on podien. Aquells moments van ser enormement durs. I sobretot la xifra de morts. Jo, que tinc un respecte enorme per la vellesa, per la gent gran, perquè diguem que m'he dedicat a recuperar memòries, a editar epistolaris, m'ha interessat molt tot això, va arribar un moment que jo pensava que no ho aguantaríem, no ho aguantaríem tantes morts. I en algun moment, jo em vaig trencar aquí dintre.
Es va emocionar?
Sí, jo vaig plorar molt, molt, fins al punt de que jo em vaig adonar que això no podia seguir així, jo havia de ser capaç, jo no em podia posar en una connexió televisiva i emocionar-me i plorar, i per tant havia de dosificar les emocions, no? I això és el que vaig intentar fer, no? Dic bueno, Quim, has de sortir plorat del llit. T'has d'enfrontar un dia a dia, tu has de parlar amb la gent, els has de donar ànims, has d'estar amb la gent que fa els respiradors ajudant-los i alhora has d'estar donant confiança i consol, si cal, a la gent que està patint aquest moment, no? I bé, tot això va ser sobretot aquells moments tan... Jo ni dic les hores fosques, no?, d'aquell moment, perquè van ser hores... Llavors et trucava un amic i sisplau, no em diguis res, però et deia alguna paraula i bum! Van ser moments molt, molt complicats. Llavors vaig sortir una mica d'aquest túnel gràcies a la família, perquè em vaig posar a dinar i a sopar amb la família.
Que això vaig per conferència.
Perquè no ho feies abans, exacte. Llavors m'instal·lava en videoconferència amb ells i els primers dies eren... O sigui, els 10 primers dies són d'absolut concentració. O sigui, és que no podia llegir un llibre, només pensava en això.
Com va passar la malaltia a vostè, el virus? De manera lleu, tenia febre, com va anar?
Jo no vaig tenir febre, però sí que em vaig sentir molt... Suposo que és un símptoma que molts que han passat la Covid ho reconeixeran. Tenia el mal de cap, tenia com molt carregat el pit i sobretot als vespres van uns tremolors que, no, et senties molt, molt, molt... Jo cada vespre em ficava pel mateix forat, no tenia temps de fer-me el llit ni res. I així anaves passant. Em vaig fer una combinació de paracetamols, aspirines i fluimifils, una mica així, perquè a mi em va venir a visitar un metge els 9 dies d'estar aquí. No havia pogut venir abans.
M'està dient que el president de la Generalitat no el van visitar fins al cap de 9 dies?
Sí. Però és que també, a veure, jo estava bé, entre cometes, i era molt més important que la gent estigués amb altres temes, eh? Vull dir que no només és per això, vull dir, perquè a mi ja em anaven trucant i dic no, ei, que bé, que amb tot aquest còctel de coses vaig tirant. Va ser una setmana de sentir tot això, i a partir de la setmana ja em vaig començar a trobar millor, i quan vam arribar als 15 dies, jo vaig voler tornar a fer encara una segona quinzena aquí a Canonges, per dir que no ens passi res. Volia anar tranquil a abraçar la meva dona i les meves filles.
De seqüeles no n'hi han quedat?
Jo em vaig trobar molt cansat un, dos mesos després de tot això, en el sentit de que necessitava fer una estona de migdiada. Necessitava, o sigui, després de dinar em sentia molt cansat i havia de descansar. I descansant, ja està. Però sí que aquesta fatiga que et queda és una cosa que també sembla que són una de les conseqüències de la Covid. Però ara estic molt bé, la veritat.
No ser primera línia política és bo per la salut?
En quin sentit?
Ho dic perquè, clar, suposo que ser president de la Generalitat implica una certa d'angoixes, de tensió, d'estrès considerable. Sí. Ara que ho pot mirar una mica des de la barrera, sí, encara que no volguda per aquesta inhabilitat, sí, nota també que la seva salut ha millorat?
No, en aquest sentit no, perquè jo em pujo per les parets. Vull dir, estic encara més pendent, si vols, que mai. Jo, quan abans estava a l'ull de l'huracà, quan estàs a dintre d'un huracà o d'un... No t'adones del que està passant al voltant. Ara estic fora i ho veig, no? Escolto més notícies, més opinions, etc. I en aquest sentit, no poder estar ajudant els meus companys del govern, no poder estar doncs decidint mesures que crec que s'han de prendre, veure que hi ha aquest problema amb la gent, etc., a mi encara em posa més dels nervis. Però, bueno, entenc la pregunta des d'un altre punt de vista, i certament no és el mateix estrès ni la mateixa pressió que tens quan estàs a primera línia.
Veig que porta malament veure des de fora com es gestiona la pandèmia, no?
Sí.
Porta malament.
En el sentit de que, clar, vaig estar tan absolutament ficat amb això que, i fins i tot en una mica, en recordo, no? Vam passar tot l'estiu amb Lleida, havent de fer i prendre decisions molt dures. Sé el que suposa prendre aquestes decisions, sé de la duresa d'aquestes decisions. També veig la diferència entre la primera onada i la segona, molt diferent. I en aquest sentit, potser pensava que jo podria seguir aportant doncs, una mica l'experiència de la gestió de la primera onada, i no només perquè em sembla un fet kafkià que hagin inhabilitat un president per posar una pancarta política en un balcó, lamento molt doncs, no poder continuar ajudant els meus companys. Mm.
Li truquen, té contacte amb Pere Aragonès, per exemple, el vicepresident en funcions de president, ara també, per demanar-li consell, per assessorar-lo. Ho dic perquè en aquestes trifulques de partit, vostè fa unes setmanes vaig veure que es va oferir fins i tot com amb una figura pràcticament de mediador, no?
Bé, sí, perquè va haver-hi un moment que vaig veure que hi havia molta tensió al govern. Ells saben que estic a la seva disposició, si em necessiten em truquen. La veritat és que amb el vicepresident sí que ens hem enviat alguns missatges, però hem parlat poc, parlo més sovint, diguem, amb la consellera Budó, intento estar al dia també amb altres doctors, és que és un tema tan important que no... Mm. Hi estàs pensant cada moment.
I políticament, abans li preguntava si es va sentir sol. Políticament es va sentir sol durant la gestió de la pandèmia de la primera onada?
No, perquè va passar un d'aquests miracles que van passar... No van passar massa durant la meva presidència, però sí en aquests moments, és a dir... En aquell moment crític de país de les hores fosques, que insisteixo és com li dic jo, allà vam ser capaços de treballar en equip i de ser un govern. Allà sí, tothom s'hi va volcar. Amb més o menys fortuna, segur que vam prendre decisions que no eren les millors, però certament tothom hi va ser. Mm.
I aquesta voluntat d'entesa en Pedro Sánchez també la va tenir?
La meva història amb Pedro Sánchez és una història molt curiosa, en el sentit que hagués sigut un dels presidents catalans que m'he parlat més, m'he vist més el president espanyol.
I això que al principi no li agafava el telèfon, no?
No, i em deia de tot al començament quan jo vaig ser escollit president. Però senyor Pedro Sánchez té això, que no saps mai amb quin senyor Pedro Sánchez et trobaràs. I justament en l'inici de la pandèmia jo em vaig trobar un Pedro Sánchez que em va decebre absolutament, ho he dit algunes vegades, perquè jo no entenia com no es prenia la decisió del confinament total, no ho entenia, era una cosa per mi que em superava. O sigui, com era que, doncs, si em permets, que jo o que una sèrie de funcionaris podien fer un confinament tranquil i hi havia treballadors que havien d'anar a treballar, és que no em queia al cap. I en aquell moment en què ho desconeixíem tot, que teníem una mortaldat terrorífica, i jo allà sí que li enviava missatges cada dia, per favor reflexiona, per favor, que això ho hem de canviar. Escolta'm, si és perquè ho he dit jo al confinament total, ho retiro. És que li vaig arribar a dir el que fos, però pren aquesta decisió. I al final la pren 15 dies després, no? A mi aquí, personalment, el president Sánchez em va decebre molt. Veia que estava pressionat per altres interessos. Això a mi em sembla important. A mi no em va trucar el president de la Caixa o qui... No, jo podia dir a la ciutadania què és el que creia que era més important en cada moment, amb total llibertat, no? Potser em vaig equivocar, no ho sé, però vaig poder posar la vida per damunt de tot. Per mi això va ser molt important i potser altres tenien altres pressions.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que senten és, evidentment, el president Quim Torra. Som a la casa dels canonges. Com celebrarà el Nadal, vostè? Falten pocs dies?
Doncs jo és que la meva mare, que ha viscut en un confinament absolut, i jo penso que és la persona que ha complert millor totes les regles, bé, la meva mare és de les que... Quan jo li deia, mare, tu a casa? Diu, sí, sí, no... I em deia ella, diu, però és que quan diguis que podem sortir jo m'estaré 15 dies més, per si a cas, no? I aquest per si a cas sempre vaig trobar que era boníssim. Doncs teòricament anàvem a dinar a casa de la meva mare, però la meva mare, clar, diu, no, escolta'm, serem 6 o 10 en funció del que digui el govern, no? Llavors tot això ens obligarà a la família, doncs a lo millor només hi podrem anar els grans i els nostres fills no hi podran anar, etc. Però jo voldria dir a la gent que... Una mica lo Merkel, no? Si em permeteu, que tinguem en compte que potser segons el que fem ara, és que jo la xifra de morts no me la trec del cap. Jo penso en totes les famílies que s'estan hagut de patir tot el que estan patint, no? I per tant, si un any no celebrem com acostàvem a celebrar el Nadal, doncs no passa res, fins i tot fem-ho per la gent que no el podrà celebrar aquest Nadal. No em sembla que sigui un sacrifici tan gros enmig d'una pandèmia històrica com aquesta que no ens veiem i que en canvi fem les coses com s'ha de fer. Mm-hmm.
President Quim Torra, moltes gràcies. Gràcies per fer-nos avui de guia també per aquesta casa dels canonges.
A vosaltres i gràcies per la feina.
El Suplement. Catalunya Ràdio. La Marató.